Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'anuari dels silencis mediàtics és un treball de periodisme d'investigació que pretén posar de relleu temes silenciats pels grans mitjans de comunicació. En aquesta sisena edició, els reportatges han posat l'accent en les denúncies de presos en règim d'aïllament, l'assassinat d'una dona transexual, les 10 escoles més elitistes de Barcelona i les dietes a l'ombra dels consells comarcals, entre altres temes. L'anuari Media.cat és una iniciativa del grup de periodistes Ramon Barnils amb el suport de la Fundació Catalunya Fons, l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi de Periodistes i també 6 facultats de periodisme de les universitats de Vic, Lleida, València, Ramon Llull, Pompeu Fabra i Autònoma de Barcelona. Per parlar d'alguns dels temes i del conjunt d'aquest treball d'investigació que es fa anualment a través del grup de periodistes Ramon Barnils, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Elisenda Rovira, que és la coordinadora d'aquest anuari. Elisenda, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
D'aquí uns instants tindrem també la Mireia Rom, que és l'autora d'un dels treballs, el treball que porta per títol el Top 10 de les escoles d'elit, i ens acompanya a l'estudi el Jordi Pasqual. Ell és estudiant de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, de fet ja s'ha graduat, ens comentava. Sí. Bon dia, Jordi. Que a més és un dels impulsors del Cugatenc, sí, mitjà local, i autor del reportatge Retrat crític del Corte Inglés. Parlarem amb tots ells i començarem amb l'Elisenda, perquè d'aquesta sisena edició de l'anuari ens podries, Elisenda, com a coordinadora, fer un balanç de la feina i dels resultats que heu obtingut enguany.
Bé, la feina és intensa, com bé saben també el Jordi i la Mireia, i és una feina doncs molt col·lectiva, no? Perquè, com deia, doncs hi ha 12 reportatges, cadascun escrit per un periodista diferent, també hi ha infografies, llistes de manats, altres continguts, i és un procés que dura doncs molts mesos, gairebé tot l'any. Pel que fa al resultat, doncs hem de dir que personalment i des del grup Barnils doncs estem molt contents aquest any, perquè doncs creiem que hi ha reportatges doncs molt ben treballats i molt ben escrits, i sobretot perquè l'anuari està tenint doncs ressò i d'aquests temes se n'està parlant, no? Per exemple, el tema d'aquest suïcidi a la presó, d'aquests maltractaments en règim d'aïllament, doncs el vam avançar fa unes setmanes a la web i se n'han fet ressò diversos mitjans, i doncs bé, estem contents que això doncs surti a la llum i tingui el ressò que esperem, no? Perquè de fet la feina de l'anuari és posar aquests temes sobre la taula per tal que entrin a l'agenda mediàtica, i quan ho aconseguim és quan realment estem contents.
Aquest és el tema més punyent, Elisenda, que heu presentat aquest any?
Bé, aquest és un tema, és punyent perquè és un tema de drets humans, és un tema, com sabeu, que parla doncs d'una persona que es va treure la vida, i de diversos casos doncs en què presos en règim d'aïllament han denunciat maltractaments per part de funcionaris de presons o cossos policials. És un tema punyent i és un tema que esperem que puguem tenir continuïtat i seguir investigant, perquè realment estem trobant doncs que hi ha moltes coses per explicar de què passa dins de les presons, no? Dins de tots els temes silenciats. Sembla que el que passa dins les presons encara està més silenciat, perquè sembla com que interessi menys o que ningú vulgui mirar, no? Perquè una persona està presa, doncs està dins de presó, i allà hi ha, diguéssim, que ens en deixem de preocupar socialment. Llavors, posar la mirada aquí dins, doncs creiem que és especialment important. De totes maneres, hi ha temes d'àmbits molt diferents, com per exemple a nivell doncs polític o de despesa pública, com aquests assessors de les diputacions que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha dit que són il·legals, no? Mm. És a dir, que depèn des de quin punt de vista ens ho mirem. Però sí que aquest any, a nivell de qüestions doncs punyents, hem posat un accent especial en temes de drets humans, com aquest de la presó, o el que també comentaves tu de l'assassinat d'una dona transexual, que penso que també està molt bé posar-lo sobre la taula, i més tenint en compte que Catalunya és la primera comunitat a tot l'estat on es produeixen més delictes d'odi per contra persones amb transexuals o per qüestions d'identitat de gènere.
El treball el fan periodistes i també estudiants. Dèiem que compteu amb la col·laboració d'algunes de les universitats catalanes. Com es distribueix la feina? Quin és el mecanisme, el funcionament? Com s'organitza tot aquest treball?
Bé, nosaltres el primer que fem és detectar quins temes han estat silenciats als grans mitjans de comunicació, els mitjans de comunicació corporatius, durant un any. Silenciats vol dir que no se n'ha parlat en absolut, o vol dir que potser s'han tocat de passada, però que no han ocupat l'espai i no se'ls ha donat la importància que nosaltres creiem que es mereixen, o que no s'han treballat en profunditat, que no s'hi ha dedicat temps a investigar-los. A partir d'aquí fem una llarga llista de temes que després n'hem de seleccionar uns quants, perquè malauradament no els podem investigar tots, i és la Junta del Grup Barnils qui fa aquesta selecció. A partir d'aquí encarreguem els temes, d'una banda periodistes en actiu o professionals, intentant buscar persones doncs, que estiguin especialitzades o que toquin qüestions relatives amb el tema en qüestió, i també aquests estudiants que seleccionen les mateixes universitats i que també doncs, intentem donar els temes doncs, en funció dels seus interessos, del lloc on viuen, o és a dir, repartim una mica els temes perquè cada periodista i cada estudiant s'hi doncs, pugui sentir còmode investigar-los a fons. I a partir d'aquí comença doncs, el procés d'investigació dels periodistes, després el procés d'edició, de correcció, de maquetació, d'impressió, etcètera, fins que arriba la presentació pública, que aquest any va ser el dia 6 de juny, la setmana passada.
El propòsit és que aquest treball, com explicàveu en la presentació, arribi als mitjans de comunicació, que es tornin a recuperar temes que han quedat solapats i han quedat, diguem, podríem dir, en l'oblit, donar-los novament en ressò i, sobretot, que arribi al coneixement de la societat. Però els mitjans realment es fan ressò o continuen silenciant malgrat aquest treball?
Bé, nosaltres creiem, d'una banda, és veritat que cada vegada és més difícil que hi hagi temes absolutament i totalment silenciats, perquè per sort ningú té el monopoli de la informació, existeixen les xarxes socials, existeixen multitud de mitjans molt plurals, en els últims anys també estem veient com estan naixent molts mitjans diversos, amb fórmules diverses i amb, que posen el focus en qüestions on potser grans mitjans fins ara no el posaven. Per exemple, el Cugatenc, que tenim aquí en Jordi i molts altres, no? El que passa que això vol dir que ja no hi ha cap tema silenciat o que hi ha temes que tenen, que formen part realment de l'agenda mediàtica dels grans mitjans, que són els que tenen la capacitat per arribar a la major part de la societat. Creiem que no. Hi ha qüestions que ara formen part de l'agenda mediàtica, que se'n parla habitualment a tots els mitjans, cada setmana, o gairebé, però que en el seu dia no era així. Per exemple, a la primera edició de l'anuari es va parlar dels desnonaments i es va parlar de Ciutat Meridiana, que com sabeu és el barri de Barcelona i probablement dels Països Catalans, amb un nombre més elevat de desnonaments. En aquell moment, els grans mitjans no parlaven d'aquest tema, no parlaven de desnonaments i no coneixíem la situació de la ciutat meridiana com potser ara la coneixem, no? I això va ser un dels temes que van aparèixer en aquesta primera edició de l'anuari i que, mica en mica, doncs, han anat formant part de l'agenda. Gràcies a la feina de l'anuari, en una part molt petita, evidentment gràcies a la feina de la plataforma d'afectats per la hipoteca i de molta altra gent que ha treballat en aquest sentit, però també perquè l'anuari doncs, va posar el focus en aquesta qüestió. Un altre exemple és el cas Palmarena i la vinculació d'Urdangarín i de la família reial en aquest cas. D'això també en vam parlar en un reportatge de l'anuari, en un moment en què doncs, no es parlava obertament de la vinculació de la família reial en aquest cas, un fet que ha acabat sent, entre cometes, de domini públic i que hem acabat parlant moltíssim als grans mitjans. No? Són dos exemples només, però en podríem trobar d'altres, de qüestions que l'anuari doncs, ha posat sobre la taula i assenyalat i ha dit, ei, no estem parlant d'això i n'hauríem de parlar. A partir d'aquí doncs, hem aconseguit, mica en mica, com dic, amb la feina de molts col·lectius, moltes entitats, de molts moviments socials i de molts companys periodistes, no només de l'anuari, doncs, que aquests temes se'n parli. No? I creiem que aquesta és una de les raons, si no la raó principal per la qual doncs té sentit seguir fent l'anuari.
De fet, és una mica la veu de la consciència de la professió, no? Tot el que,
o sigui,
el que s'hauria de fer pel que serveixen els mitjans de comunicació, sempre hi ha qui ha d'estar pendent, no? Vetllant i vigilant perquè això sigui així. De fet, aquest exercici de periodisme independent el podeu fer gràcies al suport que rebeu a través del micromecenatge. Enguany heu rebut l'aportació de 390 entre persones i,
i alguna cosa. I entitats, sí. I col·lectius, sí, sí. Sí, per nosaltres és molt important el tema del finançament. Com sabem, com finançar el periodisme és un dels grans problemes que tenim actualment a la nostra societat. Però nosaltres apostem per aquesta via del crowdfunding des de fa... Ah, mira, aquesta és la sisena edició de l'anuari, la que hem presentat aquest any, sí. I és la cinquena que es fa, que es finança gràcies a una campanya de micromecenatge. També es va començar a fer el crowdfunding en un moment en què no hi havia tants projectes periodístics que fessin crowdfunding, ni molt menys, no? Per què ens serveix aquest micromecenatge? Primer de tot, doncs, per aconseguir la gran part dels diners que necessitem per tirar endavant el projecte, que tot i ser modest, doncs, evidentment té unes despeses de finançament, i sobretot per garantir, doncs, que el nostre finançament no es deu a cap gran empresa, no està forçat o no està condicionat per cap administració pública en la seva major part, sinó que un percentatge importantíssim del finançament prové dels lectors. Per tant, nosaltres ens devem només a les persones que posen diners en el projecte i que aposten pel projecte. Això és una garantia d'independència, també és una garantia de tenir una comunitat de persones interessades pel projecte, de veure, doncs, que hi ha algú a l'altra banda que té ganes que surti l'anuari i que ens doni suport, no? I això és, evidentment, molt important, per, sobretot per garantir aquesta qüestió de la independència, no? Que també és un dels grans temes que avui en dia afecten els mitjans, no? De com garantir un criteri independent més enllà d'interessos corporatius, empresarials, polítics o econòmics, perquè moltes vegades els grans mitjans, doncs, formen part de grans conglomerats empresarials que tenen interessos en molts altres àmbits a banda de la comunicació.
Anem a algun dels exemples que podem trobar a l'anuari d'aquest any. Tenim la Mireia Rom també al telèfon. Ella és l'autora del Top 10 de les escoles d'elit. Mireia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Satisfeta amb el resultat del teu treball? Ara explicarem alguna coseta més, però d'entrada estàs contenta?
Sí, sí, sí. És un tema que des del principi em va interessar, que el trobava molt xulo. És veritat que al principi tenia una mica la por de no poder entrar en dins i en profunditat, però al final vaig aconseguir parlar amb moltes fonts diferents, que crec que em van donar una informació molt interessant, i al final la informació molt positiva per la meva part.
Et preguntes, en aquest reportatge et preguntes si l'escola actua com un vehicle de mobilitat social o més aviat com una eina de reproducció de classes. A quina conclusió arribes?
Bueno, com moltes coses, crec que no és ni blanc ni negre, és a dir, crec que l'escola, en el sentit que estem ara, també és una eina de mobilitat social, en el sentit que és democratitzadora, sobretot l'escola pública, en la qual hi pot accedir tothom de manera gratuïta, i per tant hi pot haver un salt social, no? Aquest ascensor social del qual a vegades parlem, però sí que l'escola, pel fet d'estar situada en un context socioeconòmic, cultural determinat, pot fer, i sobretot en aquestes escoles d'elit que estan com més replegades en si mateixes, que pugui ser també un vehicle de perpetuació de classes, no? Sobretot en aquestes escoles d'elit.
És interessant veure quina és la relació entre els noms que hi surten en el reportatge, noms prou coneguts de la política, de la vida social, de la vida econòmica del nostre país. I poses un exemple que és Sarrià com un paradigma d'aquesta elit, no?
Sí, 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 exacte, perquè bueno, vaig fer així en Google Maps ràpid on eren totes aquestes escoles, i la majoria certament es concentraven als barris de Sarrià. I llavors alguna anècdota que m'explicaven alumnes o exalumnes d'aquestes escoles és que, clar, molts d'ells fan tota la vida a Sarrià, i a no ser que s'hagin de moure per anar al centre de Barcelona, Sarrià és simplement el barri on ells es mouen tot el dia. És a dir, que hi havia com el tòpic de la gent que no surt de Sarrià, i per això vaig utilitzar aquest concepte.
T'ha estat fàcil poder treballar amb les fonts que necessitaves, o... o has hagut de recórrer a segones opcions?
Primer, és veritat que tenia aquesta por de a veure si voldran parlar, si no, però al final vaig tenir sort i vaig anar parlant amb força gent, llavors també les fonts amb qui parlàvem recomanaven persones també amb qui podia parlar, ja fossin experts, professors o pares i mares, sí que em vaig moure bastant, però les persones també em van ajudar. On me'n vaig trobar més dificultat van ser les pròpies escoles, perquè pel protocol, no?, de protecció de dades no em podien facilitar ni confirmar cap nom dels quals jo tenia a la llista, i llavors sí que aquesta part oficial ha sigut més complicat i m'he hagut de basar en fonts, bueno, més personals, no?
Com ha estat el procés de treball que has seguit des de que et donen el tema i has de començar a pensar una mica què és el que vols aconseguir amb aquest reportatge?
Doncs mira, va ser la primera reunió amb Crític, amb el Roger i l'Elisenda, que em van donar el tema, i llavors em van dir: mira't el Salvados, el de l'Escola del Pilar, que havia fet el Jordi Évole.
És que és molt semblant, sí.
Sí, sí. I a més, no soc de Barcelona i, clar, no coneixia aquest ambient. Sí que m'havien parlat algunes escoles d'elit, però era un tema que jo pràcticament desconeixia. I a partir d'aquell cap de setmana mateix vaig mirar tots els Salvados, vaig fer una gran immersió en el tema, buscant informació d'aquestes escoles, quina eren, què es podia considerar d'elit, què no. I a partir d'aquí vaig anar intentant parlar amb gent, exalumnes que s'havien quedat a aquestes escoles, buscant grups de Facebook, d'exalumnes, de professors, etc. I a partir d'aquí també vaig anar contactant amb totes les fonts i els experts que surten al reportatge.
Mm-hmm. De fet, la idea del reportatge va sortir efectivament d'aquells Salvados del Pilar, no?
Sí.
Perquè si ve a Madrid, doncs a través d'aquell reportatge veiem que això es concentrava molt en una sola escola, en una cosa més, doncs, més centrada en aquest centre, doncs dèiem, ostres, a Barcelona això com seria, no? Segurament no estem parlant d'una sola escola on es concentra tot, sinó estem parlant, com deia la Mireia, de diferents centres i a més amb un tarannà diferent, no? Perquè no tenim un tarannà tan religiós o tant això, sinó més aviat doncs una educació progressista que en els anys del franquisme doncs va marcar una diferència i un l'elit catalanista, entre cometes, va poder accedir.
Jo us he de dir que quan llegia aquest reportatge, immediatament em va venir al cap aquest programa de Salvados. O sigui, era palpable, no? Però ara ho corroboreu.
Sí, perquè de fet era això, no? Jo estic a Madrid, passa això, però evidentment aquí tenim una altra realitat. D'això no n'hem parlat, ningú n'ha parlat, no ho sabem, doncs anem a buscar què passa amb això, no?
Per cert, Mireia, quant de temps li has dedicat a aquest reportatge?
Ostres, ara quantitativament no t'ho sabria dir, però moltes hores. Però no, però bueno, és una feina que fas a gust i ja saps que els reportatges d'investigació precisament necessiten hores, no? Que no són com la feina d'informatius, que sempre vas més apurat de temps, però sí, moltes hores, però a gust.
Molt bé. Anem a canviar de reportatge. Ens quedem aquí a Sant Cugat perquè l'autor és company de la informació local. Ell és el Jordi Pasqual i ell ha fet un reportatge titulat Retrat crític del Corte Inglés. Déu-n'hi-do. Aquí hi ha també moltíssima feina, no, Jordi?
Moltíssima feina. Tu dona't compte, quan et donen un tema com és el Corte Inglés és molta,
que és
molta cosa, clar.
Sí.
I llavors has de centrar-ho una mica, no? I el que he fet ha sigut centrar-ho sobretot en una informació que realment és pública, però que ningú havia dit res, com són els contractes que ha fet la Generalitat amb el Corte Inglés. Quan l'administració fa un contracte, ha d'estar públic en algun lloc la licitació i l'adjudicació, no? I per tant faig un repàs a tots els contractes que s'han fet i després sí que apunte a altres problemes que hi ha en el marc del Corte Inglés, des de problemes laborals, de liquiditat, en fi, una miqueta... Per això al final és un retrat crític i no una cosa del Corte Inglés.
Mm-hmm. Destaques que el grup, el Corte Inglés, ha facturat els últims 3 anys més de 17 milions d'euros a través de contractes amb la Generalitat Catalana per compra de material, informàtica o viatges, però en el reportatge doncs desgranes el fet que, clar, són diners públics, tot això s'ha de fer a través de concurs, una mica tot el moviment i com queda això, podríem dir que una miqueta així com solapat, tot i que el Corte Inglés, segons hi ha declaracions en aquest reportatge, tot és clar i meridià, no? Vull dir, tot és transparent.
Clar, però, és a dir, tot és legal, òbviament, si no, no ho farien o no m'ho dirien amb tanta facilitat, això és obvi. Està clar que quan es fa un contracte públic es presenten un seguit d'empreses i acaba guanyant la que més puntuació té, i el Cort Inglés és una empresa molt gran i té la capacitat de fer-lo de les millors ofertes i per això pot guanyar molts concursos públics. Ara, és cert que també hi ha alguns tipus de concursos que, òbviament, són legals, però que podríem posar més en dubte, que són els que l'administració contracta a tres empreses, contacta directament a tres empreses i són aquestes les que es presenten al concurs públic, o fins i tot perquè és l'ampliació d'un concurs que es va fer anteriorment, només pot presentar una empresa, en la qual cosa ahir la lliure concurrència en els concursos públics no és efectiva, perquè s'encomana directament a una o dues empreses, no? I per tant n'hi ha que són oberts i que estan perfectament, i n'hi ha altres que èticament es podrien posar en dubte per aquest mecanisme que òbviament està recollit en la llei i en alguns casos té molta justificació. Si tu has de contractar una cosa que t'ha fet una empresa en el seu moment i l'has d'ampliar perquè necessites contractar més aparells de no sé què i només ho deixa empresa, ho has de demanar a una empresa, això està clar, no? Però és cert que hi ha alguns contractes que tenen aquest mecanisme que sempre és una mica... està bé posar-lo en dubte, no? I, de fet, molts dels contractes més quantiosos del reportatge estan fets a través de mecanismes d'aquest tipus.
Elisenda, quan proposeu aquest reportatge sobre el Cort Inglés, exactament... Què és el que voleu ressaltar?
Bé, creiem que el Cort Inglés, és a dir, si parléssim de temes que, segons allò, el que és el Vox Populi, estan silenciats, el Cort Inglés és aquella empresa que sempre s'emporta la fama, no?, popularment, de, com que posa publicitat a molts mitjans de comunicació, doncs fa que mai es parli críticament d'ella, etcètera, no? Llavors, una mica teníem la idea de dir, bueno, doncs anem a veure realment què passa amb el Cort Inglés, anem a veure, doncs, des de com inverteixen el seu pressupost de comunicació, des de quins contractes públics reben, quines situacions, doncs, a nivell laboral, conflictives hi ha hagut, etcètera, no? Fer una mica de recull, de retrat crític, com deia el Jordi, doncs, de totes situacions que envolten aquesta empresa. Mentre preparàvem aquest reportatge, es van filtrar aquelles dades, si recordareu, sobre el pressupost de comunicació del Cort Inglés, no? Crec que era filtrada, que va, doncs, treure la llum totes unes dades sobre com el Departament de Comunicació del Cort Inglés invertia, doncs, els diners, quins actes per periodistes finançava, o posava publicitat, etcètera. I això el que vam fer va ser incorporar-ho en el reportatge, però alhora tractar, doncs, altres qüestions, com deia el Jordi, relatives a l'empresa. I sí que és veritat que s'ha parlat del Cort Inglés en diferents, per exemple, quan hi ha hagut el relleu a la direcció, etcètera, però creiem que el que no s'havia fet era un retrat en profunditat, en context i tenint en compte diversos elements, doncs, sobre aquesta empresa, i això és el que li va encarregar el Jordi.
Mm-hmm. El Jordi en aquest reportatge parla des de les polèmiques urbanístiques que té la firma, mm-hmm, per obrir nous centres, també a l'enfrontament sindical. Estem parlant d'una massa de treballadors, podríem dir que important, i que, contràriament al que podríem pensar, doncs aquí no hi ha els sindicats que tots coneixem, sinó que hi ha uns sindicats propis que, com dius tu en el reportatge, estan controlats pels directius.
Això és el que és la crítica que fan Comissions Obreres i UGT. Uh-huh. Comissions Obreres i UGT, com en molts llocs, tenen representació sindical, però majoritàriament entre FASGA i FETICO, que són els dos sindicats que els altres acusen de grocs, són els que tenen més representació en el Cort Inglés. I la crítica que es fan és que això està controlat directament pels directius i, per tant, no fan una representació sindical en benefici dels treballadors, sinó que ho fan en benefici de la pròpia empresa, dels directius. Clar, quan parles amb ells, que també, òbviament, ho vaig fer, et diuen que no, que ells, en tot cas, el que no creuen és el sindicalisme de classe que se li pot atribuir a UGT i a Comissions Obreres, sinó que prefereixen fer negociacions puntuals i que sí que probablement tenen més relació amb la direcció que els altres, però perquè és una altra forma de fer sindicalisme.
És interessant veure com hi ha també un apartat dedicat al Cort Inglés i als mitjans, aquesta relació que tenen com un gran anunciant. Ja ens deia l'Elisenda que per aquesta condició de gran anunciant sembla que sigui difícil trobar crítiques en els propis mitjans respecte al Cort Inglés, però es pot veure que la seva relació amb mitjans de comunicació i periodistes és realment important, subvencionen diferents tipus d'activitats. Explica'ns una miqueta, el tema de les fonts en aquest cas ha estat més difícil poder treballar, perquè clar, aquí...
Jo pensava que anava a estar difícil i
sí?
No ho ha estat tant.
No?
La veritat és que, òbviament, els sindicats estan bastant oberts a parlar. L'únic que finalment no vaig poder contactar amb ells va ser la CNT, que de fet no té representació sindical, i es veu que com són poca gent no van poder atendre'm en el temps que necessitàvem per publicar el reportatge, però que en qualsevol cas, diguem-ne, teníem les dues vessants sindicals i amb molta facilitat vaig poder parlar amb ells, quedar un dia i parlar. Sí que tenim mia més, que òbviament l'empresa o no volguera parlar o tinguera una resposta breu i ja està, no?
Estàndard.
Exacte. Això no va passar, no va passar. Primer vaig contactar i és cert que vaig trigar més que en els sindicats, però un bon dia em va trucar un cap de comunicació, suposo, del Corte Inglés, que em va demanar que posaran el reportatge fons del Corte Inglés, per això de no posar el nom, i ell em va atendre en normalitat. És cert que des de la visió de ja sé que l'anuarimedia.cat tracteu temes complexos i voleu deixar-nos malament, no? Però més o menys. però vaja, jo li vaig dir, home, estic contrastant la informació amb tu justament perquè m'interessa que estigueu vosaltres, que no siga només gent que des de sindicats pot fer una crítica molt feroge i després tingueu la possibilitat de defensar-vos. I després l'altra font aixina personal que vaig contactar és una de les adjudicacions, la més quantiosa, que a més es va fer en negociat sense publicitat, que és allò que deia d'encarregar-li a unes empreses només el contracte, i vaig poder parlar amb ells perquè no m'encaixava aquest tipus de contracte en una quantitat tan alta, i vaig parlar amb ells i sense cap problema em van atendre com a administració pública que són i tenen l'obligació, s'ha de dir.
En tot cas, satisfet, Jordi, amb el resultat del teu treball, o t'has quedat amb alguna cosa allò pendent que...
Molt satisfet. De fet, clar, el reportatge té un límit d'extensió i probablement haguera pogut encara desenvolupar algunes coses que s'apunten mínimament, perdó, i podria haver parlat més. Per exemple, Dimas Gimeno, que és l'actual president del grup, que va anar a les llistes de la Falange. Això ho apunta i, de fet, els mitjans sí que ho han publicat. És de la part del Corte Inglés la menys silenciada, podríem dir. Però sí que haguera estat bé poder desenvolupar una miqueta més. Però en qualsevol cas, jo penso que tot el reportatge és un retrat crític, com bé diu el seu nom, que queda bastant complet, i sobretot d'aquesta part més silenciada que serien els contractes. Jo estic molt content.
Doncs bé, al públic li podem dir que si volen llegir aquests 12 reportatges, a més d'altres informacions que normalment queden allò amagades en el racó d'un diari o d'una web, ho poden trobar en aquest anuari dels silencis mediàtics. Ho poden trobar a les llibreries, oi que sí, Elisenda? O...
Efectivament, ho poden trobar a diverses llibreries. De fet, si les persones que estiguin interessades poden entrar al web media.cat/anuari i allà trobaran tant els reportatges que hi ha per poder-los llegir amb accés gratuït com per descarregar l'anuari en PDF complet, com també la xarxa de llibreries on es pot comprar, perquè nosaltres em fem l'anuari amb Creative Commons, el distribuïm a tothom lliurement per internet, però sí que ens va molt bé que les persones s'acostin a la llibreria a comprar el paper, o bé que comprin el llibre en paper també per internet, que també es pot comprar perquè t'envien a casa. D'aquesta manera el que fan és col·laborar amb el projecte i permetre també seguir publicant l'anuari i investigant. No? L'anuari té en paper, és un llibre que té un preu de 10 euros, o sigui que és prou
assequible. És assequible, és assequible.
Sí.
Molt
llavors
bé.
Al web media.cat/anuari poden trobar les llibreries on està disponible i tota
perfecte.
La informació.
T'ho agraïm, Elisenda. Gràcies per haver-nos acompanyat, també a la Mireia Rom. Gràcies i bon dia, Mireia, i al Jordi Pasqual, que avui ens ha acompanyat aquí a l'estudi Ramon Bernils. Gràcies als tres. Arriben les notícies i tornarem després amb més Sant Cugat a Fons.